els podcasts de Ràdio Estel.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Cada 15 dies, en aquest programa al matí a Ràdio Estel, parlem de diners, parlem d'economia, en aquest espai en col·laboració amb el Banc Sabadell. En parlem nosaltres, però és que el que volem realment és que en parleu vosaltres. De fet, ens podeu fer arribar les vostres consultes en nota de veu al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions... ens el podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts. Ho repeteixo, al telèfon del directe, el 663-99-30-62. Aquest és el WhatsApp del programa i us el podeu guardar, us el guardeu al mòbil, 663-99-30-62. De fet, avui volem parlar de les previsions econòmiques de l'últim trimestre de l'any i ho fem amb en Bernat Raventós, que és especialista en inversions de clients a Banc Sabadell. Hola, Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs, Bernat?
Molt bé, aquí al teu del canó.
Ah, així m'agrada. Com ha anat el cap de setmana, Bernat? Bé o no?
Bé, per desconnectar força bé, sí, sí.
Això és el més important, eh? Que a vegades costa també.
Exacte.
Bernat, d'entrada, a veure, aquesta és la pregunta que tothom et deu fer. Hem d'estar optimistes de cara als últims mesos de l'any o no?
Doncs la veritat és que sí, però aquí ens hauríem de fixar... amb uns països en concret, no? Uh-huh. Perquè sí que és cert que la imatge de creixement global, sobretot els països desenvolupats, com podria ser Estats Units o com podria ser l'Eurozona en el seu conjunt, sí que s'espera una certa desacceleració, sí que molt gradual, però sí que s'espera una certa desacceleració de cara a finals del 24, inclús principis del 25.
D'acord, per tant, les perspectives de creixement de l'Eurozona i els Estats Units, com les tenim, Bernat? Què ens en pots dir? Perquè ja saps que això, que a vegades, de termes econòmics, anem bastant perduts.
Exacte, sí, no, cap problema. Sí, al final s'ha d'aterrar una mica, no? Perquè sí que es parla sovintment doncs de creixements, però Clar. Està bé veure les regions com ho acaben fent, no? La veritat és que els Estats Units és sorpresa a tot el món. No només el 2023, que ja queda enrere, sinó també el 2024, als Estats Units ha sorprès els mercats financers i els principals economistes, sempre superant les perspectives de creixement. I pensem que de cara als Estats Units, per finals del 24, s'espera que creixi al voltant del 2,4% el que és el seu PIB, no? la seva economia.
Clar.
Per altra banda, sí, digues.
No, anava a preguntar una cosa sobre Estats Units, però digues, d'altra banda, deies.
No, la dic d'altra banda, sí que és cert que l'Eurozona és una imatge una mica més diferent, i per això comentava que l'Eurozona ens hem de fixar en els països, no? Perquè si mirem el conjunt de la regió, sí que és cert que el creixement de l'Eurozona doncs està una mica més feble. S'espera que per finals del 24 creixi el 0,7%, però aquí sí que hem de tindre en compte, com deia, països en concret. Si ens fixem en Alemanya, si ens fixem en França, per exemple, són països que tenen un pes molt important al conjunt de la regió i que, vulguis o no, ara mateix no ho estan fent massa bé. A Alemanya pensem que el 50% de la seva economia depèn de les seves exportacions. Exportacions que, per exemple, van destinades a un país com la Xina, per exemple. I ara mateix la Xina no ho està fent massa bé. Per tant, bé, hem d'entendre el creixement de l'Eurozona, sobretot en un context global, però que ara mateix països com Alemanya i França, degut a una baixa demanda de països com podria ser la Xina, ara mateix no ho estan fent massa bé.
I Bernat, Espanya segueix la mateixa línia que aquests països que ens deies, de l'Eurozona o no?
Doncs la veritat és que Espanya és l'excepció, i no només Espanya, sinó també països de la perifèria europea, com podria ser Grècia, Portugal inclús. Espanya la veritat és que ho està fent molt bé, li passa una mica com als Estats Units, en el sentit de que el seu creixement ha estat revisat a l'alça al llarg d'aquests últims mesos. Pensem que ja s'espera un creixement del voltant del 2,8% per aquest 2024, i si el comparem amb el que s'espera d'Alemanya, que és del 0,1, doncs els números ja parlen per si sols, no? Espanya ho està fent realment bé. pensem que el sector turístic, perdó, ja està en màxims prepandèmia. El sector més industrial també s'ha recuperat força i veiem que es situa en un territori d'expansió econòmica. I també a Espanya doncs, li falta doncs, que se li assignin aproximadament el 40% dels fons Next Generation, que es van encetar amb la pandèmia, amb el Covid, doncs encara li falta el 40% per ser assignat. Per tant, les perspectives de països de la perifèria europea, com podria ser Espanya, doncs són força bones, sí.
Bé, Bernat, mira, abans que et volia fer, recordes que et he detallat, et volia fer aquesta pregunta referent als Estats Units, perquè, clar, m'hi envia el cap. Això són perspectives de creixement, no?, el que ens estàs explicant.
Exacte.
Com creus, si d'alguna manera pot arribar a influenciar el resultat polític que pugui sortir del novembre als Estats Units, no?, amb l'elecció del president dels Estats Units. Creus que pot tenir algun tipus d'impacte pel que fa a l'economia, si el tindrà o no?
És a dir, en quant a creixement, no està del tot clar. És a dir, si Kamala Harris fos elegida com a presidenta, entenem que allà les polítiques que tindria serien continuistes. És a dir, més o menys les polítiques que ara mateix Biden està duent a terme, però sí que és cert que si ens fixéssim en alguns sectors en concret, aquí sí que hi podrien haver-hi diferències. I ho dic molt al nivell, però, per exemple, si guanyés Trump, podríem esperar que sectors força més industrials, més intensius energèticament, indústries més pesades ho puguin fer millor, versus que si guanyés Kamala Harris, doncs segurament sectors més tecnològics, d'energies més verdes, podrien veure un creixement més elevat. I si això li sumem les polítiques de cara a l'exterior, doncs si guanyés Trump sí que podem esperar doncs, un increment dels aranzels i que al cap i a la fi això acabaria segurament perjudicant a l'eurozona. Ajudaria Estats Units internament en el curt termini amb aquests aranzels a créixer, perquè augmentaria el proteccionisme, però sí que a llarg termini, doncs, com és lògic, un increment dels aranzels no afavoreix el creixement econòmic de cap economia, ni tampoc dels Estats Units.
Deixa'm preguntar, estem parlant amb el Bernat Reventós, que és especialista en inversions de clients a Banc Sabadell. Aquí els comptes clars, cada 15 dies al matí a Ràdio Estel, per tenir una antena connectada amb l'economia, per no perdre aquesta senyal. Si ens centrem en l'estat espanyol, Bernat, tu diries que la inflació està controlada? Com ho valoraries?
Sí, de fet, la inflació ha sigut un dels temes que ha preocupat més els economistes i els bancs centrals els últims anys, perquè sí que és cert que va incrementar molt el preu de l'energia, el preu dels aliments, el preu dels serveis. Hi ha hagut un fort creixement en quant a inflació. Però sí que és cert que no només Espanya, sinó el conjunt de l'eurozona i també altres països desenvolupats, com podria ser Estats Units, mica en mica aquesta inflació doncs, s'ha anat controlant. I mica en mica recordem que l'objectiu dels bancs centrals és que la inflació estigui al 2%. Per tant, mica en mica sí que és cert que s'ha anat apropant. S'estima, per exemple, que bé, de cara a l'eurozona a finals d'aquest any doncs estigui al voltant del 2, ara la tenim al 2,2% aproximadament, i als Estats Units és una mica la mateixa imatge, ara està al 2,5%, però també la Reserva Federal, que és diguem, el banc central d'allà als Estats Units, també espera que de cara a l'any que ve, a principis de l'any que ve, aquesta inflació estigui ja més controlada.
Mira, Bernat, pregunta d'examen, què et sembla? Perquè la Carme ens ha escrit, no s'ha atrevit, ens ha fet un missatge de text, però, el 663-99-30-62. Animem que un altre dia s'animi a enviar-nos aquest missatge de veu, aquesta nota de veu, però ens pregunta, justament que estàvem parlant de les perspectives de creixement pel que fa a l'eurozona i als Estats Units, ens pregunta la Carme si ho pots, justament, tu deies, baixar una mica a terra, no?, en quin sentit el ciutadà de peu, doncs aquí a casa nostra, podrà notar aquestes perspectives de creixement? Entens la pregunta? Vull dir,
Sí. L'únic és complexa, no? Perquè normalment...
Perquè, clar, sí, Bernat té raó, no? La Carme moltes vegades. I perspectives de creixement, ho parlem així, no? El gran titular, no? Però al final com ho nota, no? El ciutadà de peu.
Per exemple, sí que és cert que aquí a Espanya aquest creixement és tangible. I sobretot si ens fixem en certs sectors, com podria ser el sector turístic, el sector dels serveis, sí que és cert que hi ha hagut uns beneficis doncs, que s'han vist, no? Són tangibles. Però és molt pertinent aquesta pregunta perquè moltes vegades doncs, parlem de creixements, de millores de creixements, però el ciutadà de peu difícilment ho acaba veient. no? És difícil. Jo mateix puc estar parlant de que Espanya ho està fent bé, però si jo no estic dintre el sector hoteler o jo no estic en una indústria en concret que s'espera que acabi creixent de cara al 2024, doncs és molt difícil veure tangible aquest creixement, efectivament. Perquè és una pregunta pertinent i de vegades se'ns fa difícil, inclús a les persones que ens dediquem a això, doncs veure'm amb l'economia real. Però ja dic, com a exemples, millora del sector turístic, pernoctacions estan a màxims històrics. Segurament si li preguntéssim a algú que es dediqués al sector hoteler, podria dir sí, que la temporada ha anat molt bé.
Sí.
El sector de la restauració també ens podria donar exemples. Per tant, ens hem de fixar en sectors en concrets per veure exemples del creixement que comentava.
Bernat, avui també, abans els mencionaves, fent com aquesta previsió econòmica d'últim trimestre de l'any, avui que és el darrer dia de setembre, demà ja comencem octubre, mencionaves els bancs centrals. Què podem esperar d'aquest darrer trimestre?
Sí, la veritat és que els bancs centrals pensem que tenen un objectiu molt clar, no? És el que deia, tindre una inflació controlada, no? Per tant, si el que estem veient és que la inflació mica en mica va baixant, i sí que és cert que, relacionat amb la pregunta que hem tingut de l'oient, de vegades és difícil també veure que els preus baixen o que no creixen a un ritme tan accelerat, però la conclusió, diguem, general és que aquests preus, el seu creixement, mica en mica es va normalitzant. Si això és el que està passant, els bancs centrals ja no tenen tants motius per tindre uns tipus d'interès elevats, tan restrictius, no? Perquè els han incrementat força durant aquests últims anys. Per tant, el que podem esperar, tant d'aquí l'Eurozona, el Banc Central Europeu, com de la Reserva Federal, és que segueixin baixant els tipus d'interès. I el Banc Central Europeu ja ho ha fet dues vegades. La Reserva Federal ho va fer fa un parell de setmanes amb un retall dels tipus d'interès de 0,50%. Per tant, el que podem esperar, responent a la teva pregunta, és una normalització de la política monetària, és a dir, tipus d'interès a la baixa de cara als pròxims trimestres.
I, perdona, Bernat, aquí sí que podrem veure uns efectes bastant tangibles pel que fa, no?, aquest tipus de rebaixa del tipus d'interès.
Exacte. És a dir, el tipus d'interès és el tipus d'interès de referència dels bancs centrals i això, lògicament, acaba afectant el preu del diner, no? El tipus que jo puc demanar un crèdit al banc, el tipus que una empresa també pot iniciar un projecte demanant un crèdit, etcètera, etcètera, no? Això pot dinamitzar l'economia de cara als pròxims trimestres, també.
Mira, va, ara la darrera pregunta que et faig en relació amb aquestes previsions econòmiques, perquè després repassarem amb el Bernat Reventós el tema econòmic de la setmana. Ja ens passem a l'any vinent. Quins aspectes hem de tenir en compte? A veure, quines són les perspectives que tenim, Bernat?
Sí, jo crec que, i ho hem comentat al principi de la conversació, no? Les eleccions als Estats Units és un dels principals temes que poden afectar no només l'any vinent, sinó i aquest 5 de novembre. Recordem que les eleccions als Estats Units és el 5 de novembre. Per tant, bé, és un tema a monitoritzar perquè això també pot influenciar, vulguem o no, les polítiques mundials de la majoria de països. Recordem que quan Trump va ser elegit i va començar a haver-hi un canvi de pensament, no? D'unes economies que buscaven la globalització a unes economies que ja comencen a buscar un augment del proteccionisme i ser més sobiranes, ja sigui amb recursos, amb producció, etc etc. Per tant, jo crec que les eleccions dels Estats Units, no només a finals del 24, sinó de cara al 25, pot marcar una mica el creixement mundial i les polítiques, diguem, de comerç de cara als pròxims anys.
Hi ha algun altre aspecte que destacaries? O ens quedem a...
Sí, jo, és a dir, destacar, i lligar-te també amb la pregunta anterior, pensem que els bancs centrals ja han començat la baixada de tipus d'interès, per tant, podem esperar que els tipus d'interès segueixin baixant. I, per tant, doncs això, índex de referència, com podria ser l'Euribor, o el cost del propi diner quan es demanen crèdits, això s'espera que mica en mica, o les hipoteques mateix, mica en mica es vagi normalitzant. I al mateix temps, doncs, aquesta desacceleració que comentava a l'inici de la conversa, doncs també s'espera, no? Els Estats Units ho ha fet molt bé durant molt de temps, el que és lògic és que mica en mica es vagi refredant.
Doncs ho dèiem amb el Bernat Reventós, especialista en inversions de clients de Banc Sabadell. Avui també volem comentar una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, ara ho dèiem amb el Bernat, Bernat, t'estàs explicant molt bé, t'estàs deixant els comptes clars, que costa a vegades, dels que no som especialistes en economia. Ajuda'ns a entendre aquesta notícia, perquè fa un parell de setmanes es va publicar l'informe de Mario Draghi a la Comissió Europea. Explica'ns qui és aquest informe i què proposa, Bernat.
Bé, com sabem, Mario Draghi va ser president del Banc Central Europeu, també ha sigut primer ministre d'Itàlia. Així doncs, la Comissió Europea l'any passat ja li va demanar que fes un informe, no? Un informe sobre la competitivitat del conjunt de la regió, del conjunt de la Unió Europea. El que està clar és que això no fa falta ser un expert per veure que la Unió Europea doncs, té problemes demogràfics, té problemes d'innovació, etc etc. Per tant, la Unió Europea li va demanar a Mario Draghi doncs, que fes un informe, no? Que almenys resumís quins són els problemes i després que identifiqués molt bé quines són les palanques de creixement o les solucions a aquests problemes. Doncs bé, fa un parell de setmanes, finalment es va publicar aquest informe, en el qual destacava una mica el que també hem estat parlant, és a dir, aterrava molt bé aquest informe doncs que la Unió Europea s'està trobant en un context de desglobalització, és a dir, els països ja no estan augmentant el comerç amb l'exterior, sinó que ja comencen a augmentar aquest proteccionisme, i l'Eurozona o la Unió Europea, que es caracteritza perquè el 50% del seu PIB prové d'exportar a l'exterior.
Sí.
Si volem exportar a l'exterior i aquest exterior ja no ens compra,
sí,
doncs tenim un problema, no? I això era una de les principals, diguem, variables que aquest informe identificava molt bé a Mario Draghi. I bé, li hem de sumar doncs, la segona derivada. Tenim el conflicte entre Rússia i Ucrània. La Unió Europea comprava molta energia a Rússia i, per tant, ara ha de buscar doncs, fonts alternatives també d'energia. I, per tant, aquest informe acaba englobant doncs, una mica un context de anem a apostar per les energies verdes i anem a apostar també per ser, diguem, tindre independència tant sigui energètica com també d'innovació i productivitat, que ara mateix sembla que a la Unió Europea li falta moltíssim.
Què creus que passarà amb aquest informe, Bernat? El tindrà en compte la Unió Europea? No?
Bé, ja han sortit diverses veus, sobretot dels països nòrdics o d'Alemanya mateix, doncs que no estaven massa a favor d'aquest informe o de les solucions que proposaven, perquè pensem que per implantar aquestes solucions, que ara comentarem una mica per sobre,
sí,
es necessitaria unes inversions del voltant de 800.000 milions d'euros. No? Llavors, la pregunta és, molt bé, anem a implementar aquestes solucions,
clar,
però d'on sortirà aquest diner? No? I aquesta és la principal pregunta que s'està fent tothom. S'havia comentat de fer emissions de deute conjunt de la Unió Europea. Això no s'ha fet mai i a Alemanya pràcticament no li agrada aquesta idea. Per tant, és complexa. Ens trobem en un punt doncs, que, desgraciadament, la Unió Europea es caracteritza per ser lenta, burocràtica i que en temes d'aquests doncs, li costa actuar.
Clar, i a part és el que tu deies, vull dir que, clar, la Unió Europea forma part de diversos estats, llavors...
Exacte.
Que es posin d'acord, no?, que sigui aquesta política monetària única, d'alguna manera, serà complicat, no?, arribar perquè el que li va bé un no li va bé l'altre, en fi. La solució de Bernat Reventós, quina seria?
La de Bernat Reventós jo crec que seria apostar per la innovació. Si comparem el capital invertit de la Xina en aspectes com semiconductors, intel·ligència artificial, és a dir, innovació, o amb Estats Units, que també inverteix moltíssim, la Unió Europea s'ha quedat molt, molt enrere. I precisament el pla de Mario Draghi, el que diu aquest informe, és augmentar les inversions amb intel·ligència artificial, amb semiconductors, és a dir, no dependre d'altres països per ser competitius, que ara mateix la Unió Europea no ho és. I també amb temes energètics, com deia, tema d'energies verdes, solars, inclús nuclears, doncs això de moment desgraciadament, la Unió Europea depèn de països tercers i, per tant, aquest informe aposta per això, no? Per la sobirania de la regió, perquè si no ens quedarem enrere i és el que estem veient ja, un creixement demogràfic que la població es va envellint, és a dir, un creixement demogràfic marginal, inversions en innovació també molt lentes i en un context on la desglobalització i proteccionisme va en augment, doncs desgraciadament la Unió Europea no té les de guanyar.
Les de guanyar. Bernat Reventós, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, quina repassada
hem fet,
eh? Especialista en inversions de clients a Banc Sabadell, gràcies. I bé, a veure si tornem a parlar un altre dia. Que vagi molt bé. Gràcies, Bernat.
Encantat. Adéu, adéu.
Has escoltat Els Comptes Clars, amb el suport de Banc Sabadell. Els Comptes Clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Un podcast de Ràdio Estel.